Hola.
Claro.
I el noi desconegut em diu, ja pago jo. Jo li dic que no, que la rosa no és per mi, que és per la meva mare i la meva germana, però ell insisteix i acaba pagant les dues roses de la seva butxaca.
Bueno, i ara ja tenen bessons. Moltes gràcies per aquesta història. Sí. Eh?
Bé, gràcies a tu també, Jean-Paul. Enhorabona a la Raquel. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut avui al Palau Robert a veure aquest especial de Sant Jordi de la competència.
I gràcies també a la Isabel Vinaixa, a Antoni Lladó, a en Jordi Calafell, a l'Ivan Caral, a tots els companys tècnics i de producció que ens estan ajudant a fer aquest programa i aquesta programació. I ara hem de donar la benvinguda a Marc Giró!
Moltíssimes gràcies.
Hola, Marc!
Presentada, mare de Déu, senyor.
Ara, Marc Giró, vostè primer.
Molt bé.
Què tal, Marc?
Doncs molt bé, estic molt bé. Vostè què tal?
Doncs pues mira, aquí, mira, prenen el sol amb unes amigues.
Sí, no, has vingut totes les teves amigues, ja ho veig, ja.
Totes.
Mare, Déu, senyor, les assegudes a primera fila.
Claro, som una secta.
Som una secta total, sí. Fa molt bé.
Què fareu avui? Què fareu al programa avui, Marc?
Doncs avui, que és el dia de Sant Jordi, parlarem, no s'ho podran creure, de llibres.
Oh!
Hem arriscat.
Home, Marc.
Hem arriscat i per com... Digues.
Ah, no, que vosaltres sou el programa que més parla de llibres a RAC1.
Doncs mira,
que avui dieu
de llibres. Però a més parlarem de Mercè Rodoreda.
Ole!
No la conec.
Però vindrà?
I de més coses.
Sí,
i que ha tret un llibre, la Mercè Rodoreda, firmarà?
Sí. La Mercè Rodoreda, busqui-la, vagi buscant-la. Ara quan s'aixequi, vagi buscant per tot Barcelona,
escolta'm.
A veure si la Mercè Rodoreda li firmarà.
A banda de llibres, parleu de roses,
sí.
També. Eh?
No, possiblement parlem de sexe, favor. També, que és el que el nostre llibre és.
Nenes, no marxeu!
Sí. Ja a mi un directiu de RAC1, al principi de tot, em va dir, escolti, vostès parlen molt de sexe a la primera reunió. Jo, l'altre de sexe, bueno, llavors es va posar a parlar de llibres. Llavors a l'altra reunió em va dir, ara parla... Escolti, vostès parlen molt de llibres.
Clar.
Vaig pensar, però escolti, ja no em queden temes a mi. Per
I ara,
favor.
I ara ja ets tu i ell no.
El què?
I ara ja ets tu i el directiu no.
Exacte.
S'ha fet la màgia.
Fixa't tu.
Mana la gent.
Van passant, els directius van passant, no?
Okay.
Escolta, Núria Travessa. Escolta, Núria Travessa, què tal estàs? Que ens has d'informar tots els catalans en el dia de Sant Jordi.
Hola, bon dia. Doncs aquí estem.
I el Xavi Rocamora, tu suposo que també hi és.
Sí, també,
La doncs notícia, la primera notícia hauria de ser el Marc Giró farà el programa dret, tot el programa.
Bueno, escolti, jo encara que ho puc fer dret, que encara tinc bones cames.
Home, i tant, perquè és
perquè vostè, la reina Letícia, la pobra, que ja s'ha de seure.
És una de dret, jo.
No, dic la reina Letícia. Bueno, Núria, endavant amb la informació, per favor.
Evidentment, la notícia d'avui és Sant Jordi. Sortirem per comprovar com s'està vivint la Diada als carrers. Ja hi ha milers de persones que fan que moltes parades de llibres i de roses treballin a tot drap, especialment en el cas de Barcelona, a la Superilla Literària de Passeig de Gràcia, on hi ha unes 340 parades des de la Gran Via fins la Diagonal. També hi ha cues a la Rambla, que torna a tenir activitat aquest any, i al Passeig de Sant Joan, des de la Superilla de Passeig de Gràcia, Maria Cusó.
Passejar pels carrers del centre de Barcelona a aquesta hora del matí és una empresa complicada. Milers i milers de persones omplen a aquesta hora la Superilla Literària i la resta de parades escampades, com dèieu, des de nivell del mar fins la muntanya, en una imatge molt similar a la que es va viure l'any passat quan la Diada va caure en cap de setmana. Entre els vianants, moltes bosses amb llibres, tot i que alguns reconeixien a RAC1 que havien avançat les compres aquesta setmana per assegurar el tret.
Hi ha molta cua, hi ha moltes cues, però moltes, eh? Terrible, sobretot a la part de baix de la Rambla, hi ha unes cues impressionants, però bueno, bé, és Sant Jordi.
Venim a Barcelona perquè és molt bonic, però quan arribes aquí és com que locura, quanta gent, quasi, en veritat no pots veure ni llibres, quasi, perquè està tothom, és normal, és que és un dia molt guai.
El gremi de llibreters celebra la bona resposta de la ciutadania, sobretot tenint en compte que en ser dia feiner el pic de participació s'espera aquesta tarda.
A Tarragona ja es parla d'un dia de màxims amb una Rambla Nova plena a vessant, reivindicant també els autors de proximitat. Allà hi tenim l'Esteve Giral.
Les parades de les llibreries tarragonines dediquen cada cop més espai a les novetats dels escriptors i escriptores de casa. Tenen el seu públic, és el cas del periodista Ricard Lahoz i de Guillermo Soler, dos tarragonins amb novetat literària, Tarragoninament i l'ingenioso e inquieto Oteiza, un periodista conegut als anys 20 i 30 a Espanya, sobretot per la seva famosa entrevista a l'aleshores líder de la revolta rifenya.
Va fer aquest exercici periodístic arriscat a tots els nivells, doncs, d'entrevistar el que en aquell moment era l'enemic públic número 1 d'Espanya.
És un recull, una tria de 70 articles periodístics d'opinió que he anat escrivint els darrers 10 anys en clau global i en clau local.
En un dia espectacular, cel ras i amb un mar de gent amb ganes de trobar el seu llibre i la seva rosa.
Al migdia anirem també a Lleida i Girona perquè en Julen Andrés i la Bàrbara Julbe ens expliquin com s'hi està vivint també el Sant Jordi, a menys de 3 dies perquè arrenqui la campanya. Els candidats també l'estan aprofitant per enviar els seus missatges. Els escoltarem, però hi ha altres notícies, poques, però importants. Per exemple, una d'última hora, l'Audiència Nacional ha reobert el cas de l'espionatge en Pegasus als mòbils de Pedro Sánchez i diversos ministres, i ho fa perquè ha rebut informació rellevant de França. Ho explicarem i també anirem a Estrasburg perquè s'hi està fent l'últim ple del Parlament Europeu d'aquesta legislatura i tenim en Lluís Tobar. S'hi aprova, per exemple, la llei que garantirà el dret a reparar els electrodomèstics. És una norma pactada amb la Comissió i els Estats membres que ara tindran 2 anys per adaptar-s'hi amb l'objectiu, entre d'altres, de reduir els residus.
Als esports explicarem el recorregut que poden tenir les queixes del Barça sobre l'arbitratge del Clàssic i en concret sobre la jugada del gol anul·lat a Lamine Yamal. El president Blaugrana ha amenaçat amb demanar la repetició del partit si tenia evidències que la pilota havia entrat. Doncs bé, l'única opció que li queda al club blaugrana és la via de la justícia ordinària, però li calen proves i de moment no les té. La Federació Espanyola de Futbol ja li ha comunicat al Barça que no cedirà totes les imatges i els àudios de les jugades polèmiques com reclamava el club. En parlarem al RAC1 migdia i fora de futbol. Avui comencen a disputar-se els quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet amb els dos primers partits, Madrid-Baskonia i Panathinaikos-Maccabi. El Barça, de la seva banda, jugarà demà el primer partit del play-off. Recordem, el millor de 5 partits és quan rebrà l'Olympiacos al Palau.
I aquesta tarda de Sant Jordi, especialment pendents del temps, atenció perquè s'esperen ruixats sobretot al voltant del Maresme, la Selva, el Vallès, el Gironès i el Baix Empordà, que arribaran de manera més dispersa a altres punts de les comarques de Girona i de Barcelona. També s'espera algun xàfec a les Terres de l'Ebre. L'ambient serà semblant al d'ahir i es mantindran el mestral i la tramuntana. La nevada més continuarà a la cara nord del Pirineu.
RAC1 presenta Vostè Primer, especial Sant Jordi amb Marc Giró, en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona, amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. Vostè Primer, a RAC1 amb Marc Giró.
Des del Palau Robert estem celebrant Sant Jordi. Aquest és un aplaudiment a tots els llibreters, a totes les llibreteres, a tots els editors, a totes les editores, als autors i també als lectors. Bravo! Palau Robert, ple de gom a gom. Avui ens acompanyen des de l'estudi l'Ernest Ferrer. Aquí ens acompanyen al Palau Robert moltíssima gent, no? Perquè aquest programa no l'estem fent sols.
Meravellosa gent, sí, quanta gent. Som
artistes. Quan estem la col·laboració dels altres.
I tant.
I ja...
Ah, aquí també hi ha Marc, Jodar, Pau, Volta...
Para, Ernest.
Pensava que primer diries no. En Joel.
No, què, has begut?
No.
Esther, has de deixar de drogar-te, no, no, com et drogues.
No, no, no. Mira,
vas a dormir molt tard.
No,
vas empanada.
Hem de venir caminant perquè no...
Vas empanada. Vol, escolta, bé, doncs això, Joel Fortuny, Estrasosa, Ernest Ferrer i tot aquest...
I Marc Jodar, Pau Oltra, Manel Mesa, Isabel Vinaixa, Toni Lladó, Anna Mat, Jordi Calafell, Ivan Caral i Guillem Estadella.
Fantàsticament, avui ens ho comentem també la veu de Montjuïcai, què tal estàs?
Què tal, amor de
bé? Genial, vas anar a la Festa de la Vanguardia, no? Què tal? Algun gossip?
Bastant gossip.
Sí, per exemple, algun autor es va enrotllar amb algun autor? Enrique Velamata.
No, no que jo veiés.
Enrique Velamata.
No, jo no vaig veure res d'això.
Sergi Pàmies, no?
Tampoc.
Corre el rumor que Sergi Pàmies i Enrique Velamates tenen un flirt. Podria ser?
Podria ser.
T'imagines?
Sí. Hi havia possibilitat de fregar-se, perquè com que va ploure, van haver al principi no estava obert el jardí, llavors està tothom
molt jove. On era, l'Hotel Alma?
Sí, molt roce, molt roce.
Ah, mira, està molt bé, eh?
Molt frec.
Escolta, la que també va estar al Palau Robert, la Maria Buigas, editora del Club Editor, les millors editores d'Europa. Bravo. Tu vas roçar amb algú allà a la Vanguardia?
I no hi faltem mai. No hi faltem mai a la Vanguardia, sempre hi anem.
Però hi va haver Tejemaneje? Teixmaneix, que diem en català?
Home, no és el que diries una agència matrimonial.
No, no. Tampoc, no. Tu has lligat alguna vegada gràcies a l'editora?
A la Vanguardia?
Bueno, jo, no. A la Vanguardia, a fora segur, perquè... perquè estàs molt bé, perdona.
Gràcies a ser editora? Bueno, sí.
T'has enamorat alguna vegada dels autors, d'algun autor que hagis... no dic que hagis consumat, eh?
D'algun autor mort, sí.
D'algun autor mort t'has enamorat?
Sí.
Vale. Doncs pues mira, pues vaya rotllo.
Home, escolta, una mica de respecte per les tries eròtiques.
també és veritat. Ahir ens va dir la Blanca Llumviral que Vidal, que l'adulteri, si és de, que també pot ser de paraula. O sigui, que tu pots ser adúlter de parlar amb un.
De totes les maneres.
Però vaya rotllo, tota la idea forçant-me a fer l'adúlter de l'altra manera, resulta que parlant...
Ja compta.
Ja compta. Bueno, escolta una cosa, també ens acompanya
a Joan Ferrarons, que és... Què tal estàs, Joan?
Hola, molt bé, gràcies.
Per favor, un aplaudiment per aquest senyor, perquè això és una cosa, és un patrimoni de Catalunya. Tu és capaç de traduir de l'alemany al català Kafka, per exemple. Allà vas venir, te'n recordes una vegada?
Sí,
però és que avui et vés a parlar d'un llibre que està escrit en yiddish.
En yiddish, exacte.
Que jo no tinc ni idea de què és, perquè fixa't tu que ignorant, però ens ho hauràs d'explicar tu. Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Neus Penalba, bravo! A veure, Neus Penalba, què tal estàs?
Molt bé, molt
bueno, jo crec que tu ets un ave raris, no? Perquè,
sí, segurament.
Ets un especialista en literatura catalana i en tot això de la cosa catalana, de literatura i llengua, no? Però no treballes a la Universitat de Barcelona ni d'aquí a Catalunya ni res, sinó que treballes a Cambridge.
Sí.
A Cambridge.
A la Universitat de Cambridge.
Què hi fas a Cambridge, exactament?
Soc professora de literatura catalana i espanyola.
Fixa't tu, i els interessa allà també això, eh? És que està interessat
sí,
per tot.
Sí, sí, la Rodoreda també hi és.
I la Rodoreda també
hi era, no l'he posada jo, sí.
La Neus Penalba acaba d'escriure un llibre que jo els recomano moltíssim, moltíssim, que és Fam als ulls, ciment a la boca, una lectura de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda. Premi Octubre, Joan Fuster d'assaig el 2023. Abans de parlar del llibre, com que ens interessa molt que tu hagis estat a Cambridge, però a més em sembla que t'ha sortit una plaça a Filadèlfia.
Exacte.
Perquè per alguna raó, que algun dia parlarem en aquest programa, hi ha un tipus de talent, ja sigui en el camp científic o en l'intel·lectual o en la cultural, que s'escapa de Catalunya, diguéssim.
Bé, jo he estat molts anys a Catalunya, però...
Sí, bueno, fent l'EGB, diguéssim, però després...
No, l'EGB, i he treballat molts anys associada de professora de secundària...
El tema dels associats de universitaris, sí. Un dia l'hauré de parlar, perquè sí, és que realment estan és l'esclau cultural actual.
Sí, 400 euros per fer
clar. Tu pagaves...
400... No, jo cobrava.
Cobraves? Bueno, però és que dintre poc els agregats hauran de pagar per fer classes.
Sí, els associats, sí.
Sí, sí. Bueno, és que en parlarem. Però llavors, te'n vas haver d'anar a Cambridge a explicar Mercè Rodoreda, fa mal?
Sí, no només Mercè Rodoreda, però...
Què
sí.
Més explicaves? Què més els...
Una mica de tot. Des del segle XIX al XXI, literatura de la península ibèrica.
Carai.
I cinema.
Carai. I cinema, a més. Sí. I explica'ns, perquè a Cambridge hi ha una sèrie de rituals, tu com a professora, que et dius que són rituals molt interessants, però una mica absurds. Explica'ns algun, que això a mi m'interessa moltíssim tot això, per exemple.
Sí, és curiós, perquè L'amor i la primavera va de rituals difícilment interpretables, i he escrit un llibre per interpretar-los, i a Cambridge m'he trobat també tot de rituals.
Està molt bé la falca que acabes de posar, eh? Ella no vol que em despisti d'aquella...
No, sí, els rituals a Cambridge n'hi ha molts. La gespa, per exemple, només la poden trepitjar els ànecs, a no ser que tu siguis professor del teu college. O sigui, jo puc trepitjar la gespa del meu college, però no, ni un am.
És un col·legi sufragista, no?
Sí, el van fundar les sufragistes. És un col·legi femení, sí. Només pot ser fellow, només pot ser professora. Els professors, bueno, hi poden anar, però no poden ser fellows. I va estudiar la Sílvia Plath.
Carai.
La Virginia Woolf va fer conferències en allà.
Sí, sí. I a la gespa d'aquest col·legi, els col·legis...
Jo puc trepitjar la gespa només al meu
col·legi. Perquè del teu col·legi, i si fossis ànec també, els ànecs també.
Clar, si fos ànec també, podria trepitjar la gespa de tots els col·legis.
Ah, sí, perquè sí. És un avantatge. De vegades,
és que meravellós ser ànec, sí.
Sí, sí, sí. Escolta una cosa.
El formatge, també.
El formatge, també hi ha una altra cosa amb el Cambridge, el formatge, que és?
Sí, que els sopars formals, aquests de toga, sí. Amb el gong,
tu tenies toga, la teva toga?
La llogo.
La llogues?
Sí, queda una mica malament, però tinc només un any a Cambridge.
Clar,
què faré després amb la toga?
Què deu costar una toga, Cambridge?
Ah, és cara.
Tipo?
Sí, depèn de si és de polièster o de les bones.
Ah, i tu que la volies bona, clar.
Clar. Vaig dir, no, llavors jo llogo la bona.
Sí, molt bé. Sí,
en fi, el formatge només pot ser cap a l'esquerra.
No, has de passar si el formatge cap a l'esquerra.
Sí, els fellows, no?, els teus companys de la high table.
És
com Harry Potter es va inspirar de Cambridge.
Home, claríssimament.
Sí, sí, sí.
I llavors tu el formatge ha de passar a l'esquerra, però
sí,
això té algun motiu,
no,
per què?
El motiu no
se sap, és igual.
Saps, és igual. El vi també només cap a l'esquerra.
I a la dreta, què? A la dreta res, no? A la dreta ni aigua.
I no pots creuar la taula. Et miren molt malament. El problema és que no t'ho expliquen.
Ah, i et miren malament?
Et miren malament i t'ho diuen.
Clar. To the left. Mira, és que m'interessa molt. I no pots passar-li la sala un de davant, diguéssim.
No. Pecat mortal, et mira malament. A més, has de mesurar el temps amb qui parles.
També,
no pots parlar tota l'estona amb la persona...
Clar, hi ha un gong, oi? Aquest,
hi ha un gong.
Quan es dinen aquestes...
Bueno, cada col·legi després té la seva pròpia tradició. Sí. En el meu hi ha un gong.
Sí, això explicava Javier Marías a totes les albes. Sí.
I llavors el principal, el director del college, en el meu cas la directora, no?
Sí,
perquè és de sufragista,
de fet,
sí. Diu una cosa en llatí que no entes mai què és.
A veure, digue-la, a veure si...
No me la sé, és una gràcia, li diuen the grace. En llatí,
sí.
I llavors diem amen i seiem.
Amen, amen.
Sí.
I llavors podeu seure.
Sí, hi ha tota una sèrie de mayordomos que et porten...
Sí.
Això no és cada nit, eh? És
clar,
dos, tres cops a la setmana.
Ja em sembla molt, eh? Perdona, tot aquest lío de dos, tres cops a la setmana.
No, jo hi vaig... jo hi vaig només un cop al mes perquè...
Perquè ja estàs.
No tinc fe, o sigui, tinc... no pots estar 3 hores sopant.
Clar, 3 hores sopant. I és bo que us donen de halar?
Sí, el meu col·legi és bo. Bé, depèn.
Una anglesa?
No, una mica del món.
Del món. Sí, sí. Però això del gong, perdona, toca un gong...
Sí.
Llavors... Exacte, mira el tinc.
Exacte, fantàstic.
I llavors, tu has de si tu estàs parlant amb la teva persona a la dreta...
No pots parlar encara. O sigui, no és per poder seure. Estàs dret,
el gong és seure.
Toquen el gong,
sí.
Diuen la Grace en llatí, sí. Diem amen, seiem.
Amen, seiem. I llavors com es parla? Com et canvien que parlis amb un de la dreta o amb un
de la dreta? No, això ho has de savoir faire, no?
Ningú t'ho indica.
No.
Però es veu que està molt mal vist que tu estiguis parlant només amb una persona
de la
dreta o de l'esquerra. Has de ser equidistant en la conversa.
Exacte.
Has de ser inclusiu. Clar, sí. Molt bé. Bueno, anem a parlar del teu llibre, si vols, perquè veig que t'estàs enrocant molt amb el tema de Cambridge, estàs entusiasmada, i a veure si no vendràs un llibre d'aquests que has escrit. Bueno, la Neus Paral, la professora Neus Paral, va escrit aquest llibre, Fam, els ulls i ciment a la boca, una lectura de la mort i la primavera, de Mercè Rodoreda. Llavors, a veure, això de Mercè Rodoreda, tu parteixes de la base que Mercè Rodoreda s'ha popularitzat, o sigui, s'està a punt de convertir en un stick d'Instagram.
Bueno, ja ho és.
Ja ho és, amb pegatines, sí. Amb enganxines, amb tasses, amb una samarreta i amb lemes. Però clar, Mercè Rodoreda, hem de recordar avui que és dia Sant Jordi, que és una gran escriptora, diguéssim.
Sí.
I de fet també hi ha una altra visió, que tu també dius al llibre, que Mercè Rodoreda, a banda de convertir-se en un producte, un souvenir, diguéssim, català, doncs també a més hi ha una visió que a mi m'ha estranyat això perquè jo no l'havia tingut mai llegint-la, és impossible tenir-la, però bueno, es veu que hi ha gent que sí, que és com nyonya, que és com
cursi,
que és com que Mercè Rodoreda cursi, això em sorprèn molt. Tu des del punt de vista acadèmic, un llibre que per cert es llegeix, és acadèmic, és un estudi, però es llegeix com si fos una novel·la ben bé, com si fos realment és trepidant.
Gràcies.
És true crime, una mica, diré. Sí. Però tu dius que ni producte, ni souvenir, ni cursi, Mercè Rodoreda.
No.
I a més poses al centre, que a mi això em sembla revolucionari, i acallo, La mort i la primavera, que és aquesta novel·la raríssima, però enganxiforra, raríssima, bellíssima i desassossegant tota l'hora, La mort i la primavera, al centre de l'obra de Mercè Rodoreda. Per favor, ens ho pots explicar això? A tots vostès, no parlo. Vinga, ara aplaudim. Ara digues.
Sí, bé, és raríssima, però reivindico que aquesta estranyesa de La Maria de la Primavera és relativa. No és un bolet en la producció de Rodoreda, tampoc no és pas l'última novel·la. L'última novel·la és Quanta guerra, aquí tenim la Maria Boigas. La mort i la primavera per Rodoreda és central. L'escriu, la primera versió, quan encara està corregint les galerades a la plaça del Diamant. Per tant, és central en el seu projecte creatiu, no? Per una sèrie de raons que també explico el llibre, no la pot publicar, però és el que ella hagués volgut fer després de la plaça del Diamant. Que nosaltres l'haguem descobert com a novel·la pòstuma no vol dir que no existís en el seu imaginari. Per tant, quan ella escriu al carrer de les Camèlies, Mirell Trencat, Els viatges i flors, bueno, Els viatges, sí. Quanta guerra, ja existeix en ella aquesta novel·la i per tant hi ha tot un...
Ella ja està pensant mentre escriu totes les altres. Hi ha pistes a les altres novel·les? De fet,
sí.
Un cop llegeixin La mort i la primavera i tornes a llegir totes les altres, descobreixes que et van conduint cap a la... que tot condueix a La mort i la primavera, com ja...
Bé,
exacte,
s'hi troben ressons, no? Per exemple, Mirell Trencat, trobem un capítol que està explicat per l'ànima d'una suïcida,
sí,
per un fantasma, el fantasma de Maria, això també ho trobem a La mort i la primavera, que a més mor atravessada per un arbre. La mort i la primavera està ple de morts arbrades, no? També al carrer de les Camèlies hi trobem referències...
Tu parlaves dels rituals, ara parlàvem de Cambridge, els rituals, però és veritat que també hi ha molts rituals.
Sí, s'inventa un poble primitiu amb una sèrie de tabús i una sèrie de rituals. El ritual més esfereïdor i el ritual central d'aquest poble és que l'ànima no pugui fugir del cos en el moment de morir. Llavors obliguen els moribunds a empassar ciment perquè l'ànima no pugui fugir. Jo crec que Rodoreda ens obliga amb aquesta novel·la, com a lectors, a posar-nos a la pell de l'antropòleg o de l'etnògraf per poder-la interpretar.
Sí.
Llavors, el que he intentat és ajudar una mica els lectors fent jo aquest paper i, per tant, els de Cambridge encara no els he sabut desxifrar, però els de La mort i la primavera sí.
Els de Cambridge són indesxifrables, però aquests possiblement sí.
Sí.
És possiblement un dels primers llibres a narrar l'horror de la Primera i la Segona Guerra Mundial, l'horror nazi, per exemple, tu diries? O per descomptat, la Guerra Civil Espanyola?
Bé, abans...
Que ella pateix en primera persona, ella i els seus?
Bé, és com si si destila tot aquest horror, no? En aquesta novel·la. S'han fet lectures històriques en aquest sentit, altres estudiosos, n'agafo el relleu, però reivindico que hi ha altres possibles lectures, la històrica, però també una antropològica i una també fins i tot de metafísica.
Tenim a la Maria Buigas aquí, que, esclar, tu ets l'editora de Mercè Rodoreda, ho havia estat el teu avi,
sí.
Joan Sales,
sí.
I Joan Sales i Mercè Rodoreda es cartejaven i Joan Sales va ser el que va dir, escolta, aquesta novel·la, abans de publicar La mort i la primavera, potser que fem la passar el diamant o segueix per la línia de...
És una altra columeta, no?
És una altra columeta, no? Li va
sí,
dir.
Sí, 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 i sobretot en realitat la Rodoreda no va arribar fins al final del projecte tal com ell el tenia al cap, és a dir, va arribar fins al final d'una possibilitat d'aquell projecte, que és la que coneixem, però, per tant, el meu avi no va tenir mai damunt de la taula una novel·la que es digués La mort i la primavera, mm-hmm. sinó que en va sentir parlar a través de la Rodoreda sense haver-la llegida, mm-hmm. i no la va llegir fins després de morir ella, i just abans de morir ell, perquè va morir amb 6 mesos
sí,
de diferència.
6 mesos de diferència.
Per tant, es va publicar, de fet, la primera editora va ser la meva àvia, que va fer el treball, diguem, d'investigació de tota la immensa producció de papers variants i recontravariants, i molts anys després, amb l'Arnau Pons, vam fer una revisió d'aquella edició, que en realitat és una confirmació d'aquella edició amb alguna esmena molt puntual, i en canvi amb una proposta de lectura de l'Arnau Pons que jo diria que dialoga amb la de la Neus al mateix temps que la de la Neus agafa camins que són propis i que en aquest sentit és molt fascinant perquè no és habitual que a Catalunya es produeixin textos que són veritablement exploracions d'una obra per veure fins on arriben les possibilitats d'interpretació. I està passant amb La mort i la primavera i està passant amb figures que d'altra banda són figures que no per res són franctiradores, diria, de l'acadèmia.
Neus,
és a dir,
una cosa,
estudiosos que treballen des de fora de la universitat d'alguna manera.
És veritat que la Rodoreda tenia la sensació que aquesta novel·la era clau a la seva pròpia producció artística, però també en cartes que li envia l'Obiols o cartes que li envia possiblement el teu avi, el Sales i demés, que deia, escolti, aquesta obra és una obra, La mort i la primavera, que revolucionarà la literatura.
Bé,
sí. No s'ha vist mai una cosa com aquesta. Hi ha un abans i un després en la humanitat.
Durant 3 anys li fa una mica, ella mateixa li diu, no? Ara li tornaré a fer la propaganda del 61 al 63, no? En Sales li diu, tota aquesta propaganda no val res, no? El que ha de fer és un... Però sí, sí, hi ha un moment en què li diu en Sales, si tots som vius, era lúcida, que d'alguna manera tots es moririen abans de veure aquella obra publicada. Si tots som vius, us donaré la novel·la més important que s'haurà publicat a Europa d'ençà 4.000 anys.
El 2017...
Només per l'eixida de La mort i la primavera.
El 2017, amb una contraportada on, a més a més, la Maria Buigas escrius que la paraula sedició, diguéssim, que sí. Curiosament...
Sí, sí, jo la cito, també. La Maria Buigas, sí, el pròleg.
El pròleg, tu reedites el 2017... Sí. Curiosament, aquesta novel·la, La mort i la primavera, i és quan la llegim, la tornem a llegir en condicions, diguéssim, perquè havia estat com... Era una novel·la que semblava que estigués fora dels planetes de Rodoreda, o sigui, estava Rodoreda, després hi havia La mort i la primavera com si fos una cosa rara, no?
Va ser el moment de posar-la realment davant del nas del públic, diguem. Abans, jo diria que quan va sortir, el 86, el públic va quedar com en estat de xoc, sense saber ben bé què fer-ne, i d'alguna manera orfe, perquè després de morir la Rodoreda hi havia la novel·la pòstuma, però la novel·la pòstuma semblava que se n'anava per un camí que no era el de Mirall Trencat, clar, que no era el de la Cecília C, que no era el d'un relat que tu saps on ets i vas identificant l'univers de la Rodoreda, que en el fons és el teu. Aquí hi ha com una, hi ha com una transposició, hi ha com una mena d'estat segon. Té un, és a dir, diguem que és en tot una novel·la que és de la Rodoreda, profundament de la Rodoreda, i al mateix temps és una novel·la al·lucinada.
Sí,
és una novel·la escrita des de l'al·lucinació.
Sí, sí.
Però l'al·lucinació és un estat propi de la literatura quan se surt de la Segona Guerra Mundial. Això no és la Rodoreda, això és Stieg Dagerman, això és Rohman, això és tot un conjunt d'autors que l'única manera d'aproximar-te a la realitat tal com l'has viscuda és l'al·lucinació.
Neus, per acabar... tu com recomanaries a algú que no s'hagués llegit La mort i la primavera que... quina és l'actitud que hem de tenir davant d'aquest llibre?
Bé, que difícil aquesta pregunta, no? Una actitud oberta. Llegir La mort i la primavera segurament el que fa és trencar l'horitzó d'expectatives que tenim quan arribem a la Roureda, que ens han explicat que és, no? Jo la vaig descobrir el 2011, quan ningú no la coneixia, quan la Maria Boigues el 2008 havia publicat, recordo, que hauria de regressar com a editora als lectors de La mort i la primavera amb dos petons, un petó a cada galta, i vaig pensar, doncs m'ha de fer molts petons, aquesta senyora que encara no conec, ara és meravellós tenir-la aquí al costat, no? La vaig descobrir el 2011, i el xoc que em va produir és, això ho ha escrit la Roureda? I després la pregunta que em vaig fer és, perquè m'estic fent aquesta pregunta tan absurda, qui m'han explicat a mi què és la Roureda de Catalunya perquè jo em faci aquesta pregunta. Per tant, hem de tenir una mica aquesta visió.
Llibre, eh?
I magnífic, el 2017, doncs, Maria Boigues i Arnau Pons rellencessin, perquè he escrit un llibre sobre una novel·la que ara és coneguda.
Perdona, tu des de Cambridge, perquè estàs a Cambridge, en el fons no, has acabat sent un outsider dintre de la literatura catalana i dintre de l'Acadèmia Catalana, sí. Afortunadament, afortunats outsiders, si et vols que et digui. Has tingut traves... amb el cànon rododerià.
No, perquè no, jo vaig voler no conèixer cap rododeria o rododeriana, perquè volia total independència, per tant no en conec cap, tret de l'Anna Maria Saludes, que la vaig conèixer quan ja havia escrit.
Però hi ha rododerians que no l'haguessin publicat, aquest llibre? Teu?
Com vols dir? Vull dir, clar, el meu llibre és el meu, per tant no haurien escrit un altre llibre.
Volia entrar en polèmica, amb les polèmiques. Però
no, vull dir, suposo que sí. O sigui, jo dialogo amb tots els rodoradians i les rodoradianes.
Però ets conscient que hi ha... O sigui, aquest llibre és...
Bueno, he de dir la meva. O sigui, agafo el relleu i és el que es fa en recerca literària. Crec que has de citar els altres i discrepar-ne.
És un llibre trencador.
Que és un llibre que s'haurà de llegir molta gent molt atentament.
Doncs a veure
si... A veure si és veritat. A veure si és veritat.
I cal afegir una cosa. És un llibre... que té sentit llegir, encara que no hagueu llegit La mort i la primavera.
Està bé, clar, i tant.
Gràcies,
i tant.
Maria.
La mort i la primavera, si ningú hagués llegit res de Rodoreda...
No parlo només de La mort i la primavera.
Clar, dels altres. Però si algú no hagués llegit que fos Verge amb Rodoreda, és el primer llibre que s'ha de llegir, o per quin començaríeu vosaltres?
Pots començar per on vulguis, no?
Maria, per quin començaries?
Pots començar per on vulguis. És, sí, una, però... és una obra tan rica que és com un laberint que té moltes portes.
Escolta, Neus Penalba, Fam als ulls, ciment a la boca, una lectura de La mort i la primera de Mercè Rodoreda. Un aplaudiment. Això és Edicions 3 i 4, és Premi Octubre, Joan Fuster d'Assaig 2022.
I que estem aquí a la parada, si voleu, sí, que signi de 3 o 4 i mitja.
Exactament, és un molt bon començar. Ole. Hi ha crits d'alegria, hi ha crits... La Juana Dolores! No, la Juana Dolores no hi és avui. La Juana Dolores vindrà divendres, bé, divendres. Escolta, amb tots vosaltres, senyores i senyors, un altre jefazo, Joan Ferrarol. Ens ve acompanyat de la Maria Boigues, que és l'editora d'aquest llibre que també tenim, que també us en volem parlar, que és A passes cegues per la terra, de Liev Rockman. Ho he dit bé?
Quasi,
com és?
Liev Rockman.
Liev Rockman, a Club Editor, un bon tutxaco, aquí el teniu, A passes cegues per la terra. Bueno, llavors, a veure, Joan Ferrarons, per contextualitzar-lo, vostès ja l'haurien de conèixer, perquè és un dels pilars, diguéssim, de la cultura catalana, jo estic d'això convençut, perquè sap traduir, és un senyor que sap alemany, perquè a més sap traduir de l'alemany al català Kafka, per exemple, que això sabem molt català i sabem molt alemany, a veure, o sigui, d'aquesta taula...
I ser molt llest,
vamos, perquè, vamos, ens deixes a tots fatal. Però, a més, tu ara tradueixes al Rockman, que nosaltres no tenim ni idea d'aquest senyor qui era, t'ho dic, que horror, no?, reconèixer això, però bueno, ho he de reconèixer, i a més estava escrit en ídix.
Sí.
Llavors, què és l'ídix? Quina llengua és aquesta?
L'ídix és una llengua germànica, molt estretament emparentada amb l'alemany, i és la llengua que parlaven els jueus, la majoria de jueus, fins a l'Holocaust. Una llengua que es parlava des d'Alemanya fins a Europa de l'Est.
Escolta, i és veritat que és una de les traductores d'aquest autor, que també està traduït ara, diu que és la llengua més europea de totes les llengües, que la van acabar parlant entre 12 i 13 milions de persones. Ho dic de cara a la qüestió del català, que està en boga ara. I ha desaparegut, diguéssim, o sigui, una llengua encara és, no minimitzarà, com et diu això?
Minoritària.
Endavant, visca Catalunya.
Minoritzada ho ha estat sempre, és a dir, no és una llengua morta, encara hi ha comunitats que la parlen, sobretot aquestes més ultraortodoxes, però és clar, abans de la Segona Guerra Mundial tenia això, no se sap ben bé, però més de 10 milions de parlants, segur, i la majoria van ser...
En quines zones?
Doncs a l'oest no es parlava tant, encara hi havia parlants a Alsàcia i Alemanya, però sobretot països com Polònia, Lituània, Ucraïna, l'actual Bielorússia.
Aha. Bueno, el llibre és molt parti... Bueno, perdona, abans de parlar del llibre, concretament de l'autor. Tu el Yiddish, en quin moment l'aprens i on?
Jo vaig començar a aprendre a Alemanya. Jo vivia a Berlín, a Alemanya una colla d'anys,
sí.
I allà vaig descobrir el Yiddish per la música, perquè té molta música, i em va picar la curiositat lingüística de saber quina llengua era aquesta, i em vaig començar a estudiar a Berlín.
Carai, però després també vas anar a Londres i vas posar-te en contacte amb sí. comunitats ultraortodoxes, no?
No, amb ultraortodoxes, no, allà no va anar gaire bé aquest intent.
No vas anar, vaig... Però vas intentar, eh?
Sí, ho vaig dir.
Però clar, vas deduir que això la ultraortodoxia funciona, diguéssim, no vas aconseguir posar-te en contacte.
Exacte, són comunitats força hermètiques.
Ultraortodoxes, clar.
Sí.
Que és la gràcia, eh, diguéssim.
Però sí
que... No, jo recomano que si vostès volen ser, no, si ja et poses ultraortodoxa, t'has de posar seriós, perquè si no... Clar, i tu vas anar a picar la porta de la comunitat ultraortodoxa per veure si podien parlar amb mi, van dir que anar-hi.
No, no, exacte. Clar. Però sí que vaig conèixer comunitats que mantenen el Yiddish com una llengua viva, però més secularitzades.
I quin tipus de comunitat? A Londres, a més, però...
Sí, és una barreja de gent que ha après Yiddish per interès familiar o que el parlava de casa i que es troben, doncs... i que es troben periòdicament, doncs, per parlar amb Yiddish, per explicar-se històries...
I també parles del Yiddish queer?
Sí.
Això m'interessa molt.
Això és una cosa que pot sobtar una mica. Jo penso que ve dels Estats Units i del Regne Unit, sobretot, i la idea és que des de la comunitat queer s'ha fet una reivindicació també del llegat Yiddish. És a dir, el Yiddish va ser una cultura minoritzada, igual que ho ha estat la cultura doncs, marica, lesbiana, queer en general...
Sí.
Hi ha una confluència curiosa entre aquests dos mons.
Que bo. I com ho has notat, això, de la comunitat? Estaves un dia a un bar gai i parlaven en Yiddish, que no ho entenc. Tu vas lligar en Yiddish, o com va això? Però... És molt mono, vull dir que jo, entén-me, però...
Diguéssim que hi ha...
Jo vull dir que vas a un, no sé, al Satanassa de Londres d'aquell moment, és que no ho sé.
Diguéssim que les comunitats ultraortodoxes hi ha menys...
A Xocochurros, tu vas anar a Xocochurros.
I en canvi a les seculars n'hi ha més del que és habitual.
Ja t'entenc.
Hi ha més visibilitat o més presència.
Escolta'm una cosa, llavors, qui és Liev Rockman?
Lev Rockman és l'autor d'aquest llibre, és una figura molt curiosa, no és un dels escriptors més famosos dins del món Yiddish, però és una figura curiosa perquè combina justament el món aquest hasídic més ultraortodox, perquè sí. Ell va rebre aquesta educació tan conservadora, amb el món secular perquè després es va dedicar al periodisme, va fer ràdio i va ser sí. corresponsal també. Llavors ell sobreviu a la guerra i a l'Holocaust, i llavors comença a escriure literatura i escriu bàsicament tres llibres, un dietari, un llibre de contes i aquesta novel·lassa.
La novel·la, per exemple, a veure com t'ho dic, de què va? O sigui, això és fatal dir-ho així, però perquè clar, és una novel·la, però jo crec que és una novel·la molt pertinent de llegir-se ara tal com està el món actual, diguéssim,
sí,
no?
Sí.
Un dels temes podria ser què vol dir ser jueu després de l'Holocaust o sobreviure a l'Holocaust, que ell en diu devastació, no parla ni de l'Holocaust ni de Shoah, no? Es parla de devastació en tota sí. la novel·la. Què representa el judaisme i què vol dir ser jueu havent sobreviscut a l'Holocaust, no? Aquesta és una de les grans preguntes de la novel·la que
sí, sí, hi ha moltes coses, però és una pregunta central. Aquesta és una novel·la, diguéssim, de postguerra, que és un moment que aquí penso que coneixem molt poc. Què passa amb els supervivents clar. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial? Què passa? Com és la seva vida?
I llavors, com ens hi hem d'enfrontar la novel·la? Tu com diries que...
La novel·la per mi és una bomba, és un llibre molt, molt, molt especial, és un llibre molt carregat d'emocions, és un llibre que jo penso que no és difícil de llegir, però sí que hi ha una dificultat emocional per la intensitat de tot el que s'explica. Al mateix temps és un viatge, un recorregut per aquesta Europa de postguerra d'unes comunitats i uns protagonistes completament desorientats, no? Que intenten refer la vida a Polònia, que és el país natal de l'autor, i no poden perquè hi continua havent violència, hi continua havent matances, a més hi ha tot el comunisme, no poden reprendre els seus oficis, i al final decideixen anar-se'n sense saber ben bé on han d'anar.
Mm-hmm, mm-hmm. Maria, tu que has estat a Passes Cegues per la Terra, està editat a Club Editor, estem parlant amb el seu traductor, en Joan Ferrarons, que és per nosaltres un referent, però tu com a editora, què t'impulsa? Perquè a més és una novel·la que suposo que ha d'editar, són moltes pàgines...
És una novel·la molt ambiciosa, molt ambiciosa. I això explica que s'hagi traduït a tan poques llengües malgrat la seva rellevància.
Ai, si perdó, vols... deixa'm que et talli. És la primera vegada que tenim una traducció al català de l'Yiddish. d'un artefacte anídic.
És la primera novel·la.
La primera novel·la, eh?
Sí. Sí, és una novel·la que jo la vaig conèixer a través de la traducció francesa, però que només s'ha traduït, en realitat, a l'hebreu, al francès i al català. Per tant, és una situació ben insòlita. En l'edició francesa anava prologada per un autor que jo estimo molt, i això em va picar la curiositat, me la vaig emportar.
Quin autor és, si es pot
dir? Aaron Appelfeld, gran autor israelià. I la vaig llegir i va canviar totalment la percepció que jo tenia de la literatura europea, és a dir, de la literatura europea. Tots tenim un paisatge literari, els que llegim literatura, en què hi ha doncs una primera línia de muntanyes, una altra i una altra, els grans cims, les planes, el que tu vulguis. De cop i volta per mi hi havia un cim que abans no existia, però un cim vol dir el que va fer Joyce dins de la literatura de llengua anglesa, el que va fer Proust dins de la literatura de llengua francesa.
A nivell, sí, sí.
Rohman ho fa des d'una llengua que no és una llengua que apenes hi accedim, perquè, com explica el Jan, és una llengua que és transnacional, que no té per tant un estat que la reivindiqui, que és la llengua dels jueus escanesites, bàsicament, i que després de la guerra, a partir del moment en què els jueus d'Europa, els que han sobreviscut, són expulsats pràcticament d'Europa, que és una cosa que avui dia la gent oblida alegrement i que aquesta novel·la et recorda, els jueus que van sobreviure a la guerra van voler tornar a casa seva, no van voler anar a Palestina, van voler tornar a casa seva, i els europeus es van encarregar de fer-los entendre que no eren benvinguts.
Tot això després de l'Holocaust, insistim.
Això després de l'Holocaust. Hi va haver pogroms després de l'Holocaust.
La paraula pogrom m'agradaria que la...
Matances.
Matances, eh?
Matances a mata de goya, és a dir, matances entre veïns. Això és el pogrom, és quan no és una violència d'estat, sinó una violència, diguem, civil. I per tant, el llibre de Rohman fa una mica el que fa la Rodoreda amb La mort i la primavera. En realitat, estan a prop en això l'un de l'altre. És una experiència de la història, és una experiència de la història col·lectiva, és una experiència de com les persones normals i corrents entren en harmonia amb la violència i amb les ganes de matar. És la transmissió de les ganes de matar, i tots dos saben que l'única manera de relacionar-te literàriament amb això, literàriament vol dir buscant el sentit últim d'aquesta cosa, buscant la manera de transmetre-la en el que té de misteriós i d'incomprensible, és l'al·lucinació. I en el cas de la novel·la de Rohman tens un començament que no és al·lucinat, veus simplement un home que intenta tornar a casa seva després de la guerra, arriba a casa seva i casa seva hi és, i està exactament igual que abans que se n'anés, vol dir que els llençols estan al calaix de sempre, els plats estan a la vitrina de sempre, només que qui menja en aquells plats i dorm en aquells llençols és el carnisser antisemita cristià del barri, mentre que tota la seva família ha estat assassinada. Ara bé, la casa continua acollint, només que ells no. Això és el començament. Però a partir d'aquí, cada part del llibre és com un nou cercle de l'impossibilitat de trobar el teu lloc en el món. D'aquí el títol. Vull dir, i d'aquí, si vols, també el que està fent és transmetre a tota Europa, en una llengua que Europa no parla i ja no vol parlar, l'experiència d'aquells que van ser eradicats pels europeus. Que, insisteixo, és una cosa que em sembla enormement útil, a banda de fascinant de llegir avui dia, en què tan fàcilment es fa el procés d'Israel sense tenir en compte que Israel es va poblar perquè Europa va escopir tota una part de la seva població. No només la va matar, sinó que els sobrevivents els va escopir.
És un gran llibre, crec, efectivament, que durant les circumstàncies actuals al món, doncs, de lectura molt necessària, i també estic d'acord amb tu perquè ho havia pensat, que parla perfectament amb La mort i la primavera. Són dos llibres que connecten. A passa cegues per la terra, a passa cegues per
Perdona
la terra...
Perdona un moment, has notat el silenci que ha provocat la Maria Buigas?
Bueno, si volen aplaudir-la, escolti, endavant, eh?
Els ocellets i tota la gent, la mare i la primavera.
Per un moment he estat de pensar, ja està la Romagosa, que ha
volgut la jugada, fent
l'última pregunta fora de temps. Saps? La que fot una pregunta.
Era un apunt. És
filosòfica,
que...
quan aquest ens diu, hem d'anar a publicitat, ella diu, però tinc una pregunta filosòfica per fer-li el Covid. Collons. Escolta, a passes cegues per la terra, traduït per Joan Ferrarons, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Gràcies, fins aviat.
A Club Editor, Liet Rockman i Neuspan Alba, fa amb els ulls i mira la boca amb la lectura de La mort i la primavera de Mercè Rodoreda, Premi Octubre de Joan Fuster d'Assaig 2023, edicions 3 i 4. Gràcies, estimada. Thank you very much.
Gràcies a vosaltres.
A la música tornem amb
Begoña Gómez Urzay, brava!
Vostè primer, amb Marc Giró. Sabies que fins i tot passejant amb una rosa, de la mà de la teva parella, o buscant el llibre perfecte, perds minerals que el teu cos necessita i no genera? Els pots recuperar amb Fontvella, una aigua amb més de 10 minerals essencials que ajuda a mantenir actiu el teu cos i ment. Aquest Sant Jordi, omple't de minerals, omple't de vida.
Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo, sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
El 27 i 28 d'abril, al Port de l'Ametlla de Mar, podràs tastar la millor tonyina del Mediterrani. Degustacions de sushi, tuna reis, tuna tour, actuacions musicals...
I fins al 5 de maig, menús gastronòmics i ruta de la Tapa Roja a bars i restaurants del municipi. Més info a visitametlladamar.com. Col·labora Grup Balfagor.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Has somiat alguna vegada en convertir-te en Titan i rodar un Joe Van Fe, Miguel Indurain, Luis León Sánchez i José Antonio Hermida?
Del 5 al 8 d'octubre, vine a l'Skoda Titan Desert Almeria i gaudeix de 4 etapes de pur mountain bike i 5 dies de descans en un hotel 4 estrelles al costat del mar.
T'ho perdràs?
Inscripcions obertes a skodatitandesertalmeria.com.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Quilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
RAC1 us està oferint Vostè Primer, especial Sant Jordi amb Marc Giró. En directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona. Amb el suport de Ral de Vinyó i Fontvella.
Mira com ens aplaudeixen, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. Brava!
M'encanta, és un punky i un antisistema.
Total, no?
M'encanta, trencant el sistema des de dins, que és el que s'ha de fer. O sigui, una del migdia, Palau Robert, dia de Sant Jordi, tothom passant-se als autors mediàtics, els hipervendes, les grans apostes editorials, i aquesta casa que fem, Amor i la primavera, el Yiddish, Lip Rockman, la mar de bé, home, la mar de bé.
Per favor, bueno, el sistema jo crec que s'ha de trencar des de dintre i també no se n'oblideu,
No ens
n'oblideu. Des de dintre, des de fora, des de tot, sí. Bueno, Begoña, trenca'ns una mica el sistema.
Anem a trencar el sistema. No, jo vinc a fer el que fa tothom, una mica, que és la hipertròfia aquesta de recomanacions i prescripcions que estem fent aquests dies perquè la gent vagi a comprar els llibres amb una, posant la feina fàcil als llibreters, si us plau. No feu això que fa la gent de
Vinc a comprar aquell llibre de la tapa vermella, aquell que va parlar el Basté fa 3 setmanes.
Hi ha una senyora a la tele que va aparèixer.
Una senyora a la tele, la Rahola va dir... No, sisplau, no feu això. No feu això. Anem amb la cosa apuntadet, el Notes, a l'aplicació Notes, que és molt pràctica.
Sí, sí, senyora.
Tots
sí, senyora.
Els tipus apuntadets.
Sí. I fins i tot un paperet, els que siguem.
Fins i tot un paperet, aneu allà i dieu, vinga.
Aquest és el llibre.
Doncs tu tens una sèrie de recomanacions infal·libles.
Infal·libles, ràpidament.
La primera.
La primera, col·laborador d'aquest programa, gran persona i millor autor, Pol Guasch.
Pol Guasch.
Pol Guasch, compreu la segona novel·la del Guasch, que és Oferta a les mans al Paradís Crema, que publica Anagrama. Si vau llegir la primera novel·la amb la que ell va irrompre el panorama literari català amb una veu molt, molt sorprenent, a palma al cor.
I és una cosa del Pol Guasch, que quan va aparèixer vam dir aquest senyor d'on
ha sortit. Aquest senyor d'on ha sortit?
Sí, senyor,
de Tarragona.
De Tarragona mateix.
Clar, ell és de Tarragona.
Sí, clar, és que vora que fa casa.
Jo també soc de Tarragona.
Però per favor,
en sèrio?
És la nova...
Veus?
Per favor, el nou Nova York.
Els raravis venim de Tarragona.
Els raros venim de Tarragona.
Mare de Déu, senyor, Tarragona.
Pol Guasch, doncs sí, Napalm al cor. En realitat no s'assemblen les novel·les, però sí que formen part del mateix univers i és retrobar-te una mica amb aquella veu. Hi ha un senyor aquí que m'està confonent amb la Juana Dolores.
Hi ha un senyor que vol posar a dintre una... Et vol posar dintre una gàbia que tenim aquí, que no sé què deu ser, que perquè es pensa que ets Juana Dolores.
Sí, aclareixo que no.
Que no. Bueno, i encara que fossis Juana Dolores...
Tampoc la posaríem
en una gàbia.
És un punqui també.
Endavant.
Sí, Oferta a les mans, al Paradís Crema. Compreu-la. Sé que són molt difícils d'explicar les novel·les del
Pol Guasch. Sí.
Però aquí ell va voler posar en el centre una relació d'amistat, no una relació d'amor ni d'amor filial. I llavors tenim aquests dos amics, la Rita i el Litton. Un altre cop tenim... A ell no li agrada dir que fa escenaris distòpics, però sí que tenim... escenaris temporals i geogràfics difícils de situar. Hi ha coses que remeten una mica als 80, la plaga del SIDA, hi ha coses que remeten a una catàstrofe climàtica molt propera, que ja no sona gens...
Futurista.
Perquè, a més, hi ha molta sequera, és un escenari molt sec. I l'heu de llegir. Segona recomanació. Te'n recordes que em van parlar amb el teu editor? Aquí l'he posat per tu, eh? Agafar les regnes de la Catherine Scanlan.
Sí, senyor, Miquel Adam, fantàstic.
Miquel Adam, segona perifèria.
Agafar les regnes, sí.
Agafar les regnes. Aquest llibre, tu l'has llegit, són una sèrie de vinyetes. La seva autora, la Catherine Scanlan, explica la vida real d'una persona, d'una geneta, entrenadora de cavalls, que tu pots dir, què m'interessa a mi aquest món? A tu sí, però als altres...
Una jockey.
Generalment, la cosa dels cavalls no ens pots... Però aquest llibre el pot interessar.
A mi em sembla al·lucinant que no us interessi el món dels cavalls. Em sembla al·lucinant, jo no ho entenc.
No m'interessa gaire, però aquest llibre m'ha interessat molt. Per tant, si us pot interessar a nosaltres, si pot interessar a qualsevol. No, en sèrio, està molt ben escrit i és una proposta literària molt, molt interessant. Ha estat premiat, ha rebut premis importants, aquell llibre.
Leila Guerrero, La llamada. També sí, un altre llibre que també la nostra amiga Noelia Ramírez, que aquí la veig, l'estic entre el públic.
I així es confirma que són dues persones diferents.
Sí,
perquè estem incorpore
autèntica. Bueno,
perquè ella sempre li dius Begoña i a mi em dius Noelia.
Bueno, perquè sou com, no sé, hi ha una cosa platoniana.
Pinipon. Ella va parlar de La llamada, a mi també m'agrada molt La llamada, de la Leila Guerrero. És aquesta revisió de la... De fet, tampoc és un llibre històric. La Leila Guerrero va dir, yo no quiero hacer otro libro sobre los 70 ni sobre la dictadura argentina, sinó la història d'aquesta persona, Silvia Lavairo, amb una vida al·lucinant, però que serveix per revisar com tot el relat que tenim de la memòria històrica i de la dictadura argentina, una història tèrbola on res és el que sembla i apassionant.
Apassionant. T'anava a dir que, deixa'm dir, per favor, que tu i la Noelia Ramírez teniu un podcast que es diu Amiga, date cuenta.
Exactament.
Que és dels millors podcasts que hi ha por ahí.
Sí, avui ens han entrevistat, el crític, i hem anat allà a Santa Càtedra.
Ah, encara no està
publicat.
Ah, sí, però ara mateix ens anem a llegir. I per últim, i per acabar... Ah, bueno, que escolta, això et vaig llegir a La Vanguardia, amb això, de la Noemi Klein, el seu últim llibre, que es diu, jo soc incapaç de llegir això.
Doppelganger.
Aquí posa que Doppelganger.
Doppelganger. És un llibre molt interessant, un assaig, el punt de partida és al·lucinant, perquè ella parteix de la idea de que a ella la confonen a l'esfera pública amb una altra dona, només perquè també és una pensadora i acadèmica i autora, que també es diu Naomi, i també és jueva com ella i té el cabell castany, i llavors les confonen Naomi Wolf, Naomi Klein. Llavors és com la seva doppelganger. Aquesta Naomi Wolf...
Doppelganger, què vol dir?
Com el seu doble.
Ui, doppelganger, jo trobo que està molt bé com a nom de gos. Doppelganger,
seu!
Doppelganger, no et pixis aquí, al taco de racó. De què? No.
I tots els llocs on et porta a partir d'aquesta premissa són al·lucinants. Naomi Klein, la pensadora canadenca, una de les pensadores de l'esquerra contemporània més importants, però amb aquest punt de partida jo crec que fa el seu llibre més interessant, perquè aquesta Naomi Wolf va xalar, és d'aquestes persones que va passar a la dreta, diguéssim, i vaig alar durant la pandèmia, es va, sí, és la manera més tècnica de definir-ho, és dir que vaig alar. I llavors, quan més xala l'altre, més li perjudica amb ella que les confonguin. I pot parlar molt de tot aquest de bogeria mediàtica que vivim.
Que bogeria mediàtica que vivim. Escolta, Begoña Ruiz-Zaid, una problema per ella.
Experta en resumir les meves seccions en 4 minuts.
Pot ser que vinguis
com et faràs. Jo i m'agafaré 15 minuts.
Fantàstic. Escolta, anem a publicitat una miqueteta perquè la publicitat és boníssima també. Estiguin atents a la publicitat que no sigui que necessitin alguna cosa de les que...
A publicitat!
Va, mira, endavant, aquest fill aquest. Ja veuràs que ve.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Sabies que fins i tot passejant amb una rosa, de la mà de la teva parella, o buscant el llibre perfecte, perds minerals que el teu cos necessita i no genera? Els pots recuperar amb Fontvella, una aigua amb més de 10 minerals essencials que ajuda a mantenir actiu el teu cos i ment. Aquest Sant Jordi, omple't de minerals, omple't de vida.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
Sant Jordi a Servei Estació. Aprofita que estàs al centre i vine a la nostra botiga del carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia. Aconsegueix un descompte directe per la compra d'una de les nostres espectaculars roses de matriculat personalitzades. Servei Estació. De tot i per tothom, també per Sant Jordi.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Tutankamon. Experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
RAC més 1. Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com que hi hagi una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe, moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 us està oferint Vostè Primer, especial Sant Jordi amb Marc Giró, en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona, amb el suport de Ral d'Avinyó i Font Vella.
Jo, moltes gràcies per aquest aplaudiment. El Ral d'Avinyó és allò de tastat, és ben bo, eh? És ben bo. Escolta una cosa, entre el públic, abans d'acomiadar-nos, perquè estem ja al final, abans del Rac1 migdia...
Marc, què tal, com
què estàs? Bernat Re, un aplaudiment per ell.
Estimat,
també.
Marc, te duc una rosa, oh, per favor!
Per fi, rosa.
Per fi un mascle que em porta les roses.
Ara baixo.
Però escolta'm una cosa, digues, tu que estàs a l'Abreu, sí, fent la premsa de l'Abreu, que tens un podcast, com es diu el teu podcast?
Mentre,
recomana'ns tu, que també ets una veu acreditada de la literatura, dos llibres.
Dos llibres. D'assaig et diria Les memòries del Herzog, que ha sortit a l'altre editorial, i de narrativa diria...
El Herzog qui és? Perquè tu parla...
Un cineasta. Com? Sí,
ah, sí,
el Werner Herzog.
Ah, el Werner Herzog.
Ha tret les memòries...
Tu parla...
Ens hem d'anar, ell,
no, Joel. I l'altre?
Els Irredems, de la Cristina García Molina, Premi Llibreter 2023.
I de què va, Els Irredems?
Ui, de moltes coses, i sobretot d'aules, aules buides, del Moll i de Trieste.
Carai, escolta, mira, una de capacitat i ara tornem. Fixa't tu, que ens anem acomiadant...
Sabies que fins i tot passejant amb una rosa de la mà de la teva parella o buscant el llibre perfecte perds minerals que el teu cos necessita i no genera? Els pots recuperar amb Font Vella, una aigua amb més de 10 minerals essencials que ajuda a mantenir actiu el teu cos i ment. Aquest Sant Jordi, omple't de minerals, omple't de vida.
Ral d'Avinyó, realment una raça única, realment compromesos, realment sostenibles, realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc la Yasmina de Carglass. Fa dies que veus un impacte al parabrisa? Val més que entris a Carglass.es. Segur que molt a prop teu trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts repararem el parabrisa amb el mes.
Carglass canvia, Carglass repara.
Si mentre gaudeixes en una platja brasilera el teu cap encara és a casa patint per si t'entrarà algú, aleshores t'interessa l'assegurança de la llar de Línia Directa, que és tan completa que, a més d'estalviar-te uns bons calerons, inclou cobertura per ocupació il·legal i s'encarrega de tot allò que importa en cas que t'ocupin l'habitatge. Perquè sempre estiguis tranquil. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
RAC1 us està oferint Vostè Primer, especial Sant Jordi amb Marc Giró, en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona, amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies a tots i a totes i a totis. Feliç Sant Jordi. Que no sigui feliç Sant Jordi, ens ha dit que s'ha de dir bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Ah, quina bonica això del català. Escolta'm una cosa, demà tornem, gràcies a tots. Ara us deixem la Núria Travessa i el Xavi Rocamora al RAC1 migdia perquè la informació és poder. I nosaltres, la classe treballadora del que s'obrirà, hem d'estar informats, perquè si no, ens la fotran. Endavant!
RAC1 us ha ofert Vostè Primer, especial Sant Jordi amb Marc Giró, en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona, amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.